Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pere Joventí, Vall 6. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que expropiarà tres finques, entre elles l'oratori del convent de Sant Felip Neri, per garantir que l'escola que porta el mateix nom i que el curs vinent serà pública es mantingui a la plaça. La congregació lamenta la decisió i diu que l'Ajuntament no els havia avisat. Fons de la congregació han explicat a Ràdio Estel que no entenen per què el govern d'Ada Colau ha pres aquesta decisió després que l'escola hagi firmat el conveni amb el Consorci d'Educació perquè el centre passi a formar part d'aquesta xarxa pública. Asseguren que no en sabien res d'aquesta decisió de l'Ajuntament d'expropiar aquests edificis i recorden que el convent no té res a veure amb l'escola. Actualment, el centre Sant Felip Neri té les aules d'ESO en un edifici al carrer de la Palla i la voluntat del consistori és unir les aules de secundària a les de primària i que tot el centre educatiu estigui a la plaça de Sant Felip Neri. L'Ajuntament ha fet el pas davant la negativa, diuen, de la congregació religiosa propietària d'aquest edifici que hi ha a la plaça on s'han d'ubicar aquestes classes d'ESO, de cedir aquest espai. Es tracta de l'oratori del convent que l'escola fa servir de menjador gràcies a un contracte de lloguer, però això no resol les necessitats de l'escola. Tot iniciar-se el procés d'expropiació, el tinent d'alcalde d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, assegura que la voluntat és d'arribar a un acord amb la propietat i que, per tant, es manté aquesta voluntat.
Sempre estem oberts, tant des de l'Ajuntament com em sembla que parlo també en nom del Departament, de poder obrir altres vies de negociació amb l'Església i amb la propietat, si és que són possibles i són factibles, amb l'objectiu i amb la voluntat, insisteixo, simplement de que l'escola pugui tenir, com ha tingut fins ara, les condicions d'infraestructura suficients i que les propostes que hem fet en el passat continuen estant sobre la taula.
I és que l'escola Felip Neri s'ha d'integrar a la xarxa pública el curs vinent i la previsió de l'Ajuntament és que de cara al curs 2024-2025 tot el centre ja pugui ubicar-se en aquest mateix espai que us estàvem explicant un cop s'hagi acabat aquest procés d'expropiació. I els cibercriminals Ransom House, responsables del ciberatac del Clínic, han demanat un rescat de 4 milions i mig de dòlars per alliberar i no publicar les dades robades. El Clínic ha deixat de fer aquests dies per al ciberatac 4.000 analítiques de pacients ambulatoris, més de 300 intervencions quirúrgiques, més de 11.000 visites a consultes externes i alguns pacients no de radioteràpia no han pogut ser atesos. Des del Clínic, Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'executiu català ha assegurat que no s'ha compromès la història clínica dels pacients, però desconeix quines dades han agafat els cibercriminals. Davant el rescat que han demanat, el govern es manté. Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
No hi ha cap tipus de negociació amb ells i el govern no pagarà ni un cèntim. Ens han enviat una prova de vida, el que ens han enviat és un alabre del directori principal i ens han comentat que han pogut arribar a agafar fins a 4 teres de dades filtrades. A dia d'avui, com us dic, no sabem quin tipus de dades són perquè estem comparant les còpies de seguretat.
Tot i l'afectació assistencial, el centre ha recuperat el 90% de l'activitat quirúrgica complexa, el 40% d'operacions no complexes, el 70% d'activitat de consultes externes i els codis ictus i infart. Antoni Castells, director mèdic del Clínic, augura que l'hospital treballarà amb normalitat com a màxim dimarts.
Si la previsió que ens fa sistemes es manté, avui podríem recuperar les contrasenyes d'accés tots els professionals de la casa i estaria previst que dilluns, dimarts com molt tard, es pogués recuperar l'accés universal a SAP amb aquestes dades estructurades i treballar, diríem, amb normalitat.
Mossos d'Esquadra alerta que la probabilitat que els ciberdelinqüents publiquin aquestes dades és molt elevada. Per això els agents ciberpatrullaran per la web fosca i quan es publiquin les eliminaran.
Gràcies, Sílvia. I ja ha començat al Parlament el debat per aprovar els pressupostos per a 2023. El govern aprovarà els comptes amb el suport del PSC i els comuns. Allà hi tenim a la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. El PSC ha obert el debat destacant que els pressupostos serviran per combatre la inflació, la situació greu de sequera que viu Catalunya i invertir sobretot en salut i educació. La portaveu del partit al Parlament, Alicia Romero, es mostra satisfeta d'haver pogut tancar un acord amb el govern, però ja avisa que aquesta és una entesa puntual.
Nosaltres entrarem sempre a negociar com ho hem fet fins ara, però no ens adherirem al que faci el govern de la Generalitat. Cal que vostès cerquin acords i sap que el nostre grup, el P del País, sempre hi serà, des de la discrepància i la responsabilitat. I mentrestant, doncs nosaltres seguirem construint la nostra alternativa i fent una oposició crítica, però sempre constructiva, com hem demostrat, crec que hem estat útils, seguirem sent útils allà on se'ns demani.
Romero ja adverteix Esquerra que haurà d'esforçar-s'hi si vol pactar noves lleis amb el seu partit.
Gràcies, Judit. I ara els esports amb Anna Closa.
Aquest matí Barcelona s'ha llevat amb una pancarta gegant a la diagonal de la Kings League. A la lona s'hi pot llegir que omplim el Camp Nou els fa molta por. Aquest missatge s'ha escrit tant en català com en castellà. Segons informa la mateixa competició de streamers, a través d'un comunicat, la pancarta dona el tret de sortir del compte enrere per la Final Four que se celebrarà al Camp Nou el pròxim diumenge 26 de març.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12. Fins ara.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que ha passat de les 11, això és que... Aquí tornem a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Harki, què ha passat?
Sí, no, moltes coses amb un minut. És que ha estat com un minut de malson per mi, és a dir, moltes de les coses que a mi em fan molta angúnia,
ha passat ara mateix.
M'he trobat cara a cara.
Clar.
I ja
dins d'un estudi, sense sortir,
sí, sí, sí,
és
sense
increïble.
Sense aixecar-me de la cadira. Ah. Està bé.
Però ja tens identificada.
No.
Podem ja dir-ho, podem, pots explicar-ho, eh?
Crec que un dels tertulians del Pol...
Manolo, estava aquí assegut.
Manolo s'ha
sí.
deixat la seva ampolla d'aigua.
Ampolletes.
De Font Agudes,
sí.
per cert. I jo en tenia també una que he baixat. És exactament igual que la de l'Antonio.
Clar.
Aleshores,
Manolo,
jo he begut...
Manolo.
Aleshores, jo he begut d'una d'elles pensant-me que era la meva perquè desconeixia que hi havia una segona i ara mateix no sé
ara
si he begut
dubtes.
De la
clar,
de...
No es descarta que sigui la teva.
De la meva. No, esclar, però tampoc ningú t'ho assegura.
Però tu penses que sí, home.
Quina ha estat? Quina creus?
Jo he begut
Té pinta que és del Manolo.
Més sí, per què?
Perquè no. L'aigua està més... Ah, que la portaves des de dalt, tu.
Sí, i tant.
Perquè aquesta està més plena. Va, no ho sé.
Jo crec que no, perquè està a la seva dreta i la Marta és dretana. No crec que l'hagi deixat a la seva esquerra.
Però jo m'he assegut també aquí.
És que, esclar, és impossible.
Que també l'has begut?
No, ah. jo vaig amb un altre tipus. Va.
És impossible de resoldre aquest misteri. Per tant, és igual.
Ai,
seguim,
mira,
com si no hagués passat res.
Com
i...
si no hagués passat
i
res, però...
Any
empeny,
aigua,
però...
empeny.
Aigua, molta aigua. Ens has fet gràcia.
Enrega les plantes amb aquestes ampolles, l'aigua que queda.
Sí, això ho farem.
Sí. Al final del programa, nou repte aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Ara sí que va, que ja passen 8 minuts de les 11, ens han quedat coses a fer, entre d'altres, que es pari tot
sí,
pot
sí,
ser,
sí,
tot
sí,
treu
sí.
música, tot, perquè a Japó s'ha comès un crim i per això la nostra corresponsal, la Marta Harke, s'ha desplaçat fins la capital mundial del sushi.
Sí, ara ja sap a Japó. Ara ja he oblidat allò de l'aigua, ja, com si no hagués passat res. Es tracta d'un crim, això sí, contra la salut pública. A Tòquio, tres joves han estat detinguts per haver protagonitzat accions antihigièniques a locals d'aquells on el sushi corre sobre d'una cinteta transportadora. Sí, molt adient.
Tot està connectat.
Tot encaixa.
Sí.
Aquests joves japonesos van llepar les ampolles de soja i també alguns maquis abans de tornar-los a col·locar la cinta perquè seguissin donant voltes a l'espera que algun comensal se'ls posés al plat.
Déu-n'hi-do.
Clar, el Japó és un país molt net, la sanitat és una prioritat. Sí. Per cert, que no fossin la Kendall Jenner i el Bad Bunny, que diu que van anar
sí,
un japonès.
Un asiàtic.
Escolta, l'Ariana Grande la van enxampar fa uns anys amb el seu xicot.
Veus?
Amb una pastisseria que feien
algunes
uns croissants que hi havia per allà a sobre.
Feu bondat. Feu bondat.
Això no fa.
La notícia al Japó ha generat un nivell de commoció de tal magnitud que fins i tot les accions a borsa de la cadena dels restaurants Kaiten Sushi s'han desplomat en les darreres hores. Tolerància zero. En aquest sentit.
Zero, amb aquestes coses.
Els japonesos, perquè no només són polits, també sent gent molt eficient, ja han pres mesures per evitar que la situació es repeteixi. Han instal·lat càmeres i sensors a les cintes.
Ben fet.
Que... facilíssim i supereficient, que permetran enxampar els autors de les manifestes. Això implica que hi ha d'haver una persona de l'estat...
Supervisant això,
no? Tot el dia.
Fixant-se, que jo penso doncs, que hi posin directament algú, no us gasteu diners en una càmera.
Exacte.
Però bé, la notícia m'ha fet pensar també en diverses coses. Alguns digitals titulen aquests fets com terrorisme del sushi...
Clar.
Jo penso que els autors no són terroristes, sinó que són simplement uns porcs. No? Vull dir, no traiem les coses tampoc de lloc. Això no ser terrorista, ser una mica...
Marrano.
Marrano.
Es comença així, eh?
Després, també traiem-nos la vena dels ulls, perquè des de que existeixen restaurants on el menjar corre per sobre d'una cinta transportadora, sempre hi ha hagut gent indecisa.
Sí. Ah, que també sí, és veritat.
Que l'agafo... Clar, i val a dir que no sempre ho fan amb mala fe, ja us ho explico.
A veure...
Perquè, a veure, els platets surten de la cuina amb un aspecte tan bo que fa gràcia, però després allò que l'agafes, ei, te'n desdius. Perquè el plat següent encara és més bo, el que va passant per davant de la teva taula, i tornes a deixar el que ja tenies.
I així fins a l'infinit.
I genera molta ansietat, clar, perquè van passant i dius, ai, que no se'n passi el que és bo.
Sí. Clar, és un estil de restaurant, com diu l'Olga, que genera molta incertesa i que destila una mica l'essència aquesta neoliberalista de pensar que sempre podries optar a un plat de sushi millor.
Totalment.
Sabeu? Res en contra dels restaurants en cinta transportadora com aquest del Japó, però si voleu evitar problemes, sobretot problemes higiènics, el que heu de fer és anar a qualsevol bar de tapes, a qualsevol Frankfurt kebab, o deixeu-vos portar a menjar a casa, perquè segur que aquests compleixen amb la normativa sanitària i de manipulació dels aliments fil per randa. Amb aquests sí que podeu confiar.
Hi ha molt dir dels fregits, però allò ho mata tot.
Ho mata tot.
Llavors, què? Qui riu ara?
Mira, 11 i 11 minuts. Tira, José, tira. Última oportunitat de la setmana per endur-te la magnífica cistella Caprau que t'està esperant, que potser porta el teu nom, però abans vas a saber la resposta.
Sí, avui un ultrasó dedicat a la Olga.
Sí?
Perquè, Olga, se t'ha passat per a l'una dada i és que un dia com avui de l'any 2005 Kasparov anunciava la seva retirada dels escacs.
Olga.
No t'has despertat aquest matí, Olga? No t'has llevat? I has dit, ai, noto que passa alguna cosa, però no sé què...
Mira, t'haig de dir que qui sempre escriu d'escacs al País se li ha passat, perquè és el meu informador.
Culpant a les fonts.
Clar,
sí. El millor jugador d'escacs i també el millor amic de l'Olga es preparava a consciència per les partides d'escacs, evidentment, i no ho feia allò fent peses als dits, no, no. Feia diferents tipus d'esports, en concret 4, d'acord?
Ah, sí?
Clar, perquè és allò, ment sana, incorpore sano.
Ara.
Feia atletisme, ciclisme, natació i un quart esport, que és precisament el que us preguntem
avui. El que
hem
d'encertar.
I aquest és el primer ultrasó.
A veure. Home. Avui fàcil, gràcies.
Tenim.
No el veig jo, eh?
Bueno,
el veieu?
El tenim.
Jo el veig molt concentrat, no?
Tu no tens.
Vull dir que poden ser múltiples esports.
Segur que es quedava allò... Es despistava quan... Sabeu quan? No direm l'esport, eh? Però quan allò quan posen les cordes a lloc, jo crec que es quedava allò encantat anar mirant les cordes, que li recordava una taula de
blanques o negres, moc aquí, moc allà.
Sí, moment, 6,
Marta,
3.
Però el Bob Sinclair de fons, jo crec que és un altre ultrasó, no?
També, també.
Va, ja està, doncs també, computa.
També. Val. Tot està lligat.
Tot està lligat.
Tot està lligat. És un... com ho diuen? Jaque mate en català, com seria?
Escac mat.
Avui ha escacmat també a l'ultrasó, perquè és que avui us podeu endur la cistella.
Fantàstic.
Per tant, es pot donar el cas que participeu avui per primer cop a la vostra vida i avui mateix us emporteu el gran premi. Escacmat. 663-99-30-62, moveu fitxa, envieu-nos un WhatsApp, una nota de veu, també ens podeu escriure a través del correu electrònic albatí@radioestel.cat. No sé si el David, el productor, riu molt, el David García, que...
Li fa gràcia al José. Mira, perquè estan...
Van posant...
No? Van en sintonia.
Ells s'ho passen bé. Sí,
a la panxera també.
Ah, per cert, que també ens podeu escriure via Twitter, @ el matí
estel. Sí, que ens fa il·lusió.
Escriviu-nos, digueu-nos coses i ho llançarem al llarg del programa. Va, que us volem escoltar la veu. Avui que fa tan bon dia i això es respira.
Èpic solete. 663-99-30-62. Vinga, va, agafem una petita pausa. Nois, donem per tancada la taula.
Fins aquí.
I a la tornada de la pausa conversarem amb l'actor Carles Martínez, que per cert el podeu veure interpretant a Jean-Claude Roman, el Romea, que ara l'Olga ens deia, escolta, però expliqueu-nos més coses, perquè vam anar amb la Harke a veure'ls,
sí.
A Pere Urquilluer i al gran Carles Martínez, que...
Impressionant.
A mi em fa...
Tens una mica de por?
Sí.
Ara et quedaràs aquí sol amb ell, eh?
Ostres, sí, no sé si Harke
pots... Que es posa la pell d'un personatge
també.
Esgarrifós, ara en parlarem.
L'adversari. Al Romea fins al 19 de març. Però abans, Carles Martínez, aquí, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. l'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
A l'espai de l'aigua que habitualment dediquem a la música, avui convertim l'aigua en llàgrimes, o com diu la intèrpret que ens acompanya, en aigua de plorar.
Me quedo callada detrás de un telón de agua.
L'aigua musical.
Esta noche se me acaba toda el agua de llorar.
És la veu de Rosana, una veu càlida i emotiva que avui, a través d'aquesta cançó, hi posa aigua i llàgrimes a parts iguals.
Con una mirada que todo lo dice sin mediar una palabra. Sabiendo que a poco nos queda mañana. Espero mañana a ver la vida cómo pasa. Porque depende del cristal con el que mire, espero más la canción con la que bailas. La vida es para bailarla. Es en medio del naufragio, cuando empiezo a darme cuenta que hay cosas del amor que se aprenden con tormenta. Me lavo la cara y le hago frente a la mañana, porque depende del cristal con el que mires, pero
posant música a l'aigua, ens ha acompanyat la cantautora canària Rosana i aquesta Agua de Llorar, emotiva i sensual per posar el rumb cap al cap de setmana.
Y no la voy a andar regando por ti y con el agua de llorar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Moment ara de parlar de teatre i per això anem fins al Teatre Romea de Barcelona.
Es passava els dies al cotxe, a les àrees de servei de les autopistes o passejant pel bosc. I quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
Amb la vènia, senyoria. M'agradaria fer una darrera pregunta al meu client. No és cert, senyor Román, que durant la seva infantesa, quan tenia alegries o penes, no podia confiar-les a ningú més que al seu gos?
La meva tristesa. Jo llavors no tenia res a amagar, però amagava això. Aquella angoixa. Aquella tristesa.
Fem el que podem per no acostar-nos-hi. Però a l'interior de cadascú de nosaltres hi ha una finestra que dona a l'infern.
Oh, Uau, esteu escoltant L'Adversari, una de les obres més celebrades de Manuel Carré, a Marta, basada en fets reals, que explica aquesta esgarrifosa història de Jean-Claude Roman, pare de família, que, a veure, va fer creure a tothom que era metge, investigador de l'Organització Mundial de la Salut i honest.
Sí, un teixit de mentides i angoixa que acaba amb un tràgic final i que posen magistralment en escena el Pere Arquilluí en el paper de l'escriptor Emmanuel Carrer i molts altres papers, i també el Carles Martínez en el rol, en aquest cas, de Jean-Claude Roman.
A veure, Carles Martínez. Ai, és que clar.
Ja no podré anar pel carrer.
T'ha passat? Perquè...
Sí, a Sant Cugat.
Ah,
estava
sí?
comprant i de sobte em trobo uns veïns. Van agafar un sust. Vam venir a Girona, tal... Ja, tranquil, o sigui, tal com em van mirar, jo vaig dir, no, ja sé de què parleu.
De què va, no?
Dissimulem una miqueta.
I a més, no dus ulleres, que a l'obra no vas amb ulleres i això també...
Vaig amb mascara. Sí, a l'hora de saludar me les trec.
Clar.
Me les trec per jo de dir, i este cuento se acabó.
Ja clar, està. És que t'hem de mirar, jo ara t'haig de mirar fixament perquè impressiona molt, la sí. feinada que feu.
Les ulleres, hi ha hagut gent que diuen, veient la foto del pàjaro aquest, diu, és que no us assembleu gens.
Mira, ho hem pensat, la... sí.
Sí, és veritat, no, és les ulleres
sí.
i es col·loc, bueno, és tu buscar una miqueta, amb la teva imaginació, buscar una mirada interior, bueno, un estat, és...
Saps què passa? Que jo, mira, avui estàvem parlant a la redacció, no?, i hi ha diverses persones de redacció han anat a veure L'Adversari al Romea. Sí. Una va anar-hi el dia de l'estrena i me'n recordava que ho havia dit i dic, escolta, però el dia de l'estrena quin va ser? Vau estrenar el Temporada Alta a l'octubre.
Exacte.
Però el Romea l'1 de març i marxeu el 19. Però ja, home, deixeu-nos gaudir més. És que, clar, són 19 dies només.
Hi ha una sala d'espera terrible. Vull dir, ara aquella cosa que teníem abans, que entraves en un teatre, t'hi estaves una setmana i pico, allò tranquil, ara ja no. Ara surten uns el diumenge i el dimarts...
Ja, fora.
Engeguem, i això ha sigut un buit que hi ha hagut aquí al mig per col·locar-ho. Si no, això ho haguéssim hagut de parar molt més i esperar tenir una miqueta de sala, perquè realment hi ha molta oferta. La gent torna a anar molt a teatre... Mm. La gent s'està... ja veu el final del túnel de la pandèmia i està sortint molt la gent. Però a Barcelona falten sales. Mm. Falten sales. No hi ha... No, hi ha molta demanda, hi ha molta gent que està treballant, però falten locals. Això és, i llavors la cua que hi ha és terrible i per això estem aquests 19 dies. Però esperem, a veure, esperem que això tingui llarga vida, perquè en principi hi ha una voluntat de que això segueixi tirant. Per
ai, i que torni al Romea o...
Bueno, o que torni, s'havia parlat, doncs, la voluntat de fer gira, i a veure si es pogués anar a Madrid, per exemple, no estaria malament això, doncs... Però, bueno, això és un parlar que hi ha sigut a temporada alta, però esperem que es pugui fer realitat almenys alguna d'aquestes coses, no? Perquè està tirant bé. Estem tenint ple i...
Clar, el que comentaves tu, no? Si també teniu tan pocs dies de representació, per dir-ho així, i després us heu d'esperar mesos fins no poder-ne fer un altre, això per vosaltres, actors, que més, que heu de memoritzar un text, en aquest cas, no només a L'Adversari, però és un text molt ric, amb molts matisos,
és un problema. Ens hem trobat amb el Pere, que a més amb el Pere ens coneixem de tota la vida de Terrassa i tal... I ens hem trobat uns dies abans de començar els assajos per escalfar motors.
Clar.
Allò de dir, trobem-nos.
Va, clar.
I balavero, anem repassant una miqueta per desembarcar en tan pocs dies.
Clar, i Carles, jo també crec que passa, tu ens ho confirmaràs, però en el món del teatre que funciona molt bé el boca a orella. Llavors, perquè una obra, no?, comenci, clar, quan temps es necessita i quan aquest boca a orella comença, diguéssim, a fer el xup-xup, ja no hi sou.
Ja no hi som.
No?
Sí, sí.
És que és com el màrqueting, diguéssim, del teatre.
Sí, però està muntat tot. Ara, per exemple, ara, les programacions ara van per anys, ja.
Clar.
Per anys. Clar, al fer-les per anys, tu adquireixes com a programador uns compromisos amb una gent, que està molt bé, però per altra banda, a la vida passen coses, clar, i hi ha un estímul-resposta si una cosa està funcionant.
Clar.
Dius, a veure, tirem una miqueta més. No. Com que està tot organitzat d'aquesta manera, és terrible en aquest sentit. No hi ha opció, dius, si tens 19 dies, tens 19 dies ara, i en tot cas ja seguirem.
Això en qualsevol cas, Carles, és una molt bona notícia. Vol dir que hi ha gent, que la gent anem al teatre, no?, que hi ha audiència, perquè si hi ha tantes ganes que tu comentaves que hi falten sales a Barcelona, això vol dir doncs, que hi ha molta gent que vol veure teatre, que hi ha moltes propostes teatrals també,
sí,
això
sí,
és evidentment una mala notícia per vosaltres, però pel sector una molt bona notícia.
De totes maneres, jo estic convençut de que això no es mor aquí. tal com està anant, això no es mor aquí.
L'adversària.
No. Nosaltres tirarem més milles. El que passa és que depèn una miqueta de les agendes del Pere i meva.
Clar, aquesta és una altra.
També una miqueta. És allò de que dius, bueno, en el moment que es vegi clar que hi pot haver una gira, o que podem tirar, o que podem reposar, doncs ja morem els compromisos una miqueta.
Mira, Carles, nosaltres vam anar dimecres a veure-us al Romer amb la Marta, i jo t'haig de confessar una cosa, perquè és una obra que després... Mira, vam sortir del teatre, i bueno, la gent comentant-la, reflexionant, saps, d'aquestes obres que et fan pensar. Jo després vaig agafar els ferrocarrils cap a casa i em vaig trobar també bastanta gent del públic.
Però com, cap a on? Cap a Terrassa?
Cap a Terrassa.
Cap a Terrassa.
I continuaven parlant de l'obra. Sí. Vull dir, o sigui, va ser com un... Mare meva, és que no puc fugir de l'adversari.
Clar,
vull dir,
clar.
Dona, és clar. Aquesta obra que dius, és que és tan forta, no? Quina animalada d'història. Tu t'havies llegit el llibre?
Sí. No, és clar, a veure, és que va més enllà... A veure, hi ha una cosa que fa esgarrifar, que és que la història d'aquest individu... Clar, hi ha moments, a veure, no de riure, però hi ha alguna cosa de vodevil.
Sí.
És a dir, nosaltres estem acostumats a les històries negres, als thrillers, al crim perfecte del Hitchcock.
Sí.
El crim perfecte sempre falla, sempre té una fissura. És una obra d'art que quan es contrasta amb la realitat hi ha alguna fissura que falla. Aquí no hi ha crim perfecte. Això és pitjor que el crim i càstig del Dostoievski. Més mal fet no es pot fer. En riu-te'n de Match Point. És un desastre. No té organitzat res, tot va sal de mata i no l'enganxa ningú. Ningú va sospitar d'ell. Li va sortir tot bé. Quan va tenir por de que l'enganxarien...
Pam.
Com a persona pobra d'esperit que era, un nen que no va créixer mai.
Era un nen que no va créixer
mai,
eh?
No va créixer mai. Va dir als papes sempre ment de tot, un bon nano. Li feien bullying a l'escola. No li anava... Era una persona vergonyosa. Les relacions amb les noies, bueno, inexistents. Uh-huh. Vull dir, l'única persona amb la que va anar va ser amb la seva dona. Uh-huh. I que amb la Florence, però quan eren adolescents i jovenets, doncs amb ella ell no li agradava. No? Vull dir, un nano molt solitari, i això li va crear un món de narcisisme molt gros. Va entrar en un món de fantasieig personal molt bèstia, una autoestima baixíssima i un narcisisme aquí dalt. Quan es troben aquestes dues corrents, això és el tifó Hugo. És terrible. Però això era imprevisible. És una cosa que no... És una cosa que... No hi ha individu més lluny de la tragèdia que aquest. I va parar com a conseqüència de tot això. Coses que fan riure, en certa manera. I de sobte entra en el panteón dels grans criminals. O sigui, jo vam estar amb la meva companya en una casa rural de la Catalunya Nord aquest estiu, uh-huh. I res, estàvem allà amb gent de totes les nacions, una mica allò, sopant, uh-huh. I hi havia francesos, i allò parlant, tal, que fem, no, som actors, això, tal, i diu, i què fas? Ara estic preparant una cosa,
ui.
L'adversari. Es va crear un silenci, i van dir, i qui és el Jean-Claude Roman? I jo dic, el tens a davant. Es va crear...
Escolta... Clar.
És el Manson francès.
Bueno, clar, és
el Manson francès.
És el Manson francès, amb la Marta ho comentàvem, no? Perquè la història de Jean-Claude Roman va causar un xoc, diguéssim, a la cultura francesa, a la societat francesa dels anys 90, no?
Sí.
Perquè a dia d'avui, ara comencem pel final, però això és que, clar, això ja se sap, no?
Sí.
No se sap on és.
Clar, però això va causar un...
Un trasbals.
Un trasbals, com crea un trasbals aquí, perquè també són societats molt cartesianes, en aquest sentit. Calla, això no pot passar. Societats com la russa o l'americana, que són molt més manicomials, i que la cosa mística és molt més poderosa, és molt, molt més visceral tot, això és el pa de cada... Vull dir, hi ha 10.000 escriptors grandiosos que aquests sonats els hi han dedicat sinfonies senceres amb una compassió, amb una empatia, i el Carrer fa una cosa meravellosa, que és que ell és el demiurg de la novel·la, ell es posa allà dintre, és una entrevista amb ell.
Suposo que també una de les coses que més va xocar, no?, a la societat francesa és que precisament Romand era era un francès mitjà. No, és un perfil de pare de família,
i
que
tant.
Tenia una bona feina,
sí.
Vivia en un lloc, no? Tenia una casa amb jardí, precisament les representacions endinsen aquesta personet de Roman, eh? I d'alguna manera, com els que estem a la sala de butaques, intentem tota l'estona entendre per què ho va fer, no? Que també us ho pregunteu durant l'obra. Ell diu, clar, que estimava la seva dona, els fills, el seu amic Luc, també, els seus pares, no? Que va visitar sovint i té molta paciència amb la mare. És com, no? És una persona model, per dir-ho així. Tu creus que era mala persona?
No. No. És una persona malalta. Sens dubte. Hi ha una malaltia que no està catalogada mèdicament. Del que tenia ell, d'entrada, el diagnòstic que li van fer els psiquiatres és un problema de narcisisme. Però no és un psicòpata, no és un neuròtic, no és un paranoic. No té cap definició del que són els pertorbats assassins que estem acostumats. Clar. No és el Manson. Diem el Manson...
No és un monstre.
No és un monstre. A veure, a on arriba... A veure, la novel·la es titula L'adversari, i l'adversari és el nom que es dona al dimoni. Llavors, ell, sense voler, i això és el més tràgic i el més esgarrifós, ell es converteix en l'encarnació del mal, malgré lui. Sense voler. Ara, evidentment, des del punt de vista d'una societat racional, cartesiana, endreçada, occidental com la nostra, tot això és molt difícil si no entres en la dinàmica que ha entrat el Carrer, perquè el Carrer fa un viatge, no només cap al Roman, sinó el Carrer, hi ha en el seu... La novel·la de la que parla ell, que li diu, m'ha agradat molt la seva novel·la, sí, al principi, això és el Regne. El Carrer té unes preocupacions religioses importants. El Carrer és una intel·ligència parisina, suposo que agnòstic, bàsicament, però probablement amb un fons catòlic important o religiós que se li recupera en un moment determinat. Vull dir que...
Va i bé, no?
Fa el viatge cap a la França profunda. Perquè una cosa és el món de París, l'altra cosa és la zona aquesta plena de boscos, la zona del French Comté, tocant a Suïssa, nivell de vida altíssim. No sé, és com si te n'anessis aquí a una zona idíl·lica com Olot.
Clar.
Un lloc que es dius... Hi ha un nivell de vida alt. Ell estava cavalcat sobre una... O sigui, les relacions que tenia... ell mentia perquè era una persona immadura.
Per què mentia? Sí. I per què? A veure com ho veieu, també. Dóna la sensació que quan Jean-Claude té problemes, ell reacciona amb la mentida.
Amb la mentida, com reaccionem en la nostra societat, també. A veure, ell, si hagués sigut valent, s'ha de ser valent per dir, mira, jo no serveixo per winner, per guanyador.
Ja està.
Jo, amb els boscos i amb la llenya i amb el meu pare, ja en tinc prou, perquè sóc feliç, ell ho deia, amb el gos. Era un nano que aquí hagués tingut dignitat, però per por a no seduir a la Florence, per por a veure els nanos què pensaran de mi en el col·le, allò de dir el teu pare és un buscater. Ell, com un nen petit, com a vegades quan ets petit, allò de dir quin cotxe té el teu pare? Calla't, ell.
A veure, qui més?
Vull dir, per por de cebre, no?
Per por de cebre, però víctima també d'una societat que et miralla en un punt, clar, allò que dius, a veure, el tanto, si no vius a...
Sí, marca un llistó tan alt que
si no vius a Bellaterra, no vas bé, sí. Si no vius a Sant Cugat... Vull dir, és un desastre en aquest sentit. Ell cau en aquesta trampa.
Clar, cau en aquesta trampa, però és aquest moment en què deies, no?, Carrera escriu la novel·la per trobar resposta a molts dubtes, no, Carles,
sí,
que li generava el mateix Roman. Però... què creus que interessava realment a Carrer de la personalitat de Jean-Claude Roman?
Jo tinc la sensació que el que li passa amb el Roman és el mateix que ens passa als espectadors i a mi mateix a l'hora de fer-ho, no? Malgrat que no t'ho pots mirar allò, en el fons del teu interior reconeixes coses que no t'agraden, que les veus projectades en aquest individu. Aquest individu és com un mirall on es reflexa el més pertorbador de l'ànima. Les coses que no...
Sí.
O sigui, tu pots enganyar el veí, però no et pots enganyar tu. Llavors, el Carrer, en ell, veu un mirall de coses que no li agraden a ell. De fet, ho diu el Pere, al final. Tots tenim una finestra dintre l'ànima, i jo vaig estar 7 anys de la meva vida abocat a aquella finestra. És la finestra on tu veus la imatge de l'infern, una miqueta, no? Tu hi ha coses que no t'agraden, el teu infern, en tot cas, dintre de la zona de confort, el veus allà o el veus allà baix. Depèn del que et passi la vida, coi, el veig més a prop, però el controlo. El fotut és quan el té aquí davant. El Roman És infern. És infern, és perquè infern, el té... Sí. És, ell és infern i ho està patint. És un personatge quasi d'Ostoievskià. Ell ho està patint. Llavors, en aquest sentit, dius... abans m'has preguntat, és una bona persona. A veure, traiem-se del cap la idea del mal que ens han donat. A vegades fem broma. La idea del diable, sa majestat, un àngel caigut, però un personatge que en l'art i en la Bíblia i en la tradició judeocristiana ens l'han presentat magnificat. Doncs aquí apareix, és un pobre diable. És un personatge que fa riure, fa pena. Mm. Mou, no sé si a la compassió, però en tot cas l'acostament que fa el carrer cap amb ell és una mirada compassiva. Compassió més enllà de la terminologia cristiana, eh?
Sí, sí,
d'empatia, de posar-te en la pell d'un desgraciat, que evidentment, desgraciat per partida doble, desgraciat ell i desgraciat el que fa.
Exacte, perquè de malestar, no?, n'hi ha de molts tipus, però que acabi amb aquest desenllaç, no?, i tu és interessant que comentes, no?, tota, vas mencionant a Dostoievski, a Crim i Càstig, que també... També parles d'aquest malestar o mal de fons que empenya Jean-Claude a cometre aquest assassinat, que recordem, assassina la seva dona, els seus dos fills, abans de dur-los al llit, vull dir que no, que no deixa d'estimar-los, per dir-ho així. Si l'estima veu malament ja és un altre discurs, però en qualsevol cas, com definiries tu aquest malestar? És a dir, tu que has tingut, diguéssim, el privilegi de posar-te en la pell de Jean-Claude Roman... El que ell va viure es pot considerar una vida? És a dir, com definiries tot el que a ell li passava pel cap?
És un torment. Ell, deien que contínuament estava suant les mans.
Sí?
Suava molt. Hi ha una situació d'estrès molt terrible.
Clar, constant.
Jo, jo intento fer un viatge imaginatiu, humilment com puc, un viatge imaginatiu a una ànima tan complexa i tan misteriosa. Llavors, ara jo per un moment faig l'esforç d'imaginar-me algú que vol fer una cosa i que en fa una altra de contrària.
Sí.
Això, des d'un punt de vista racional, de la lògica amb què ens movem, contínuament ens fem preguntes. Per què? Què passa? Què? Arribem fins aquí. Com ha arribat el carrer, també? El carrer no troba una solució. Queda en misteri tot. I quan parlem de misteri, misteri del cas Roman i misteri bíblic, també. Perquè és molt important. La qüestió de religiosa és molt important en aquesta història. A nivell mitològic, perquè ell, quin paper fa en el moment que l'enganxen, comença un nou paper. Per ell sempre està fent papers.
Sí.
Fa el paper de penitent. De penitent... que passarà tota una vida redimint-se. De fet, quan va sortir de la presó, es va tancar en una abadia benedictina durant uns anys.
Va ser per decisió pròpia?
Sí. Decisió pròpia. Sí, sí. Veritat, mentida... A veure, ell mateix, com a actor, ens supera a tots.
Clar.
Ell mateix ho diu, sé que no em creurà ningú. És a dir, però ell...
Què és que has descobert interpretant a Roman? Perquè, clar, el que estàs explicant, tu et deus, Carles, et deus haver connectat i documentat tant sobre la vida de Roman.
No et creguis que m'he documentat tant. Jo, a part, naturalment he mirat al Google i tal, una mica per informar-me de qui era i tal, però és un... A veure, diuen a vegades que la realitat supera la ficció.
Sí.
A vegades, allò parlant amb companys o amb gent de la professió, ho hem parlat. Hi ha coses que, no em preguntis per què, tenen un valor teatral i són creïbles en un escenari.
Mm.
La història del Roman és increïble. De fet, el Pere hi ha un moment, com a carrer, que ho diu. Un dia el meu editor em va dir que si presentava una...
Sí, veritat.
Si presentava algú així,
no em creuria.
Hauria de reformar el final perquè no és versemblant. Hi ha coses en la vida que no tenen cap valor teatral. A vegades, ara, últimament, veient a vegades... gent que els hi han destruït la casa en la guerra d'Ucraïna. Veus com parlen? I dius, un moment, que no hi ha emoció, n'hi ha molta, però no és una emoció teatral. La vida dona unes sorpreses. I el cas d'aquest individu, no tinc més eines que imaginar-me'l una miqueta. Amb el meu imaginari i posant-hi tot el meu cor i el meu treball, hi ha una incògnita...
clar, hi ha aquesta incògnita. Sí, no,
me l'he d'inventar, m'ho he d'inventar jo una miqueta. I si amb la meva invenció crees emoció o crees debat, o crees, llavors ja és allò de que dius, bueno, hem posat en la paleta uns colors...
Sí.
Que poden fer creïble o commovedor, o el que vulguis, aquesta tragèdia.
Impacta.
Perquè és una tragèdia, mai millor dit.
És una tragèdia.
No és un drama, és una cosa que va per davant d'ell. Va per davant d'ell. Ell no hi pot fer res, està abocat a un pou.
Però, mira, ara que parlaves de la veritat, d'aquest misteri, no?, que amb el que et trobes tu, no?, amb el Roman Carles. L'adaptació, per cert, de l'Adversari, és sota la direcció de Julio Manrique, ha anat a càrrec de Marc Artigau, Cristina Genevat i el mateix Manrique,
sí,
també.
Sí, 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 sí.
Ara dèiem que un dels temes transversals de tota l'obra, Marta, és aquesta veritat, uh-huh, no?, que és precisament el que el teu personatge resisteix a confessar, no?, als seus, aquesta veritat. A l'obra, el Jean-Claude diu que no sap per què enganyava. Tu ho has descobert?
No ho he descobert. No, perquè ell no ho sap, és que no ho he descobert. Com vols dir, per què enganyava?
Sí, per què? No sé, alguna teoria de per què ho va fer al llarg de tota la seva vida.
Hi ha una cosa, si anéssim a buscar una cosa, no sé, freudiana o dels inicis de la seva vida, el principi de l'interrogatori, quan comença la vista, diguéssim. Ell explica això una miqueta, no? Un pare molt fort, una personalitat molt forta, el fa sentir petit, amb ell com a fill, davant de la figura paterna molt patriarcal, no? Una mare patidora, molt pietosa. Li van ensenyar això. Ell, hi ha un punt de partida. A mi em van ensenyar que hi ha coses que no s'han de dir per no fer patir els altres. A partir d'aquí, ell és un nen que oculta coses, oculta. No, vol quedar, o sigui, és el voler quedar bé amb tothom. El voler quedar bé amb tothom, hi ha un moment que tu et deshumanitzes. Et deshumanitzes perquè perds una cosa necessària, que és tenir una mica de tremen a la vida i fer alguna... Clar, tot això queda a dintre, incubat, i quan surt, bé, és una tempesta de pedra, calamar-se i el que vulguis.
I una de les coses que no hem parlat, em sembla, és el tema de la compassió, Carles, perquè ell, el Roman, en moltes ocasions treu el tema del càncer, de que està malalt, per fer, doncs, per generar, despertar aquest desig de, o aquest sentiment de compassió amb els altres, precisament pel que deies tu, que ell se sent, ell és un nen, no ha crescut.
És un nen i ell s'agafa, a veure, encara que sigui d'una manera molt infantil i molt externa, ell s'agafa a tics judeocristians.
Clar.
Que el contemplin, que el vegin, sóc un pobre tio, però vinga, va. Despertar pena i per aquí no atacar mai el toro. Mai enfrontar-se amb...
Ostres, Carles.
De fet, l'única persona que li surt malament, a la seva amant, la Corinne,
sí,
que ella s'hi torna.
Oi tant.
Allò el neutralitza i automàticament ja fa el paper d'agredit, patint per una persona. És a dir...
I diu que és el càncer, la malaltia, que li fan malament al cap.
A la que algú el creu, sacrifica.
Sacrifica.
Clar. Sacrifici de l'anyell.
Sí, sí.
A la que algú, pobret, cau en la seva, xarxa,
ja no.
I ha begut oli. En canvi, si algú es rebota, de sobte s'espanta. Vull dir, hi ha un problema de covardia molt gros.
Sí, sí, sí.
Molt.
Sí.
Bàsicament, la base és una covardia a prova de bomba, amb tots els aspectes. És la por de la por de la por de la por. Una persona que no va créixer mai. No va créixer mai.
Tu ho has dit. Carles, ostres, ho hem de deixar aquí. Ui, és que clar, és que és com... Però aneu a veure el Carles Martínez, de debò, i el Pere Arquilluer, fins al 19 de març, que encara esteu a temps, al Romea. Però, Carles, clar, perquè la gent també es faci una idea, clar, tu més enllà del teatre també has fet molt de cinema, molt de televisió, Carles. T'hem vist, no?, a sèries com Estació d'Enllaç, a La memòria dels cargols, o, per exemple... Si ens ho permets, ens deixes treure aquest tall de lo Cartanyà.
I tant que sí.
Vols fer el favor de donar-li la tant d'aquest noi afrocatalà?
Que no puc, que no en sé, collons. Que el cap de negre té aquest rixo que se tiren i que no vaig estudiar, això.
No et preocupis, home. Talla molt el teu estil. Jo m'adapto.
Pren-ne.
No, no, en això d'adaptar-te ja veig que no tens problemes.
Ai, que mones. Sí.
M'acaben de canviar uns possibles a casa.
L'Anselmo, la Marta, diu, és que jo de debò, és que no me'l trec del cap, vull dir,
a mi m'encantava.
Sí, home, allò va ser una de les experiències més boniques, més divertides de la meva vida. Perquè, a més, els meus avis venien de la Plana d'Urgell. La família de la meva mare tots són de les Terres de Ponent.
Ah, sí?
I llavors, esclar, vull dir, a casa jo sóc fill de Terrassa, el meu pare de Terrassa, però la meva mare és de
quin poble és?
De Bellvís.
De Bellvís.
Sí, al costat entre Balaguer i Mollerussa i Lleida,
sí,
no?
I
esclar, vull dir, tota la vida amb els meus avis havien parlat, bueno, tinc els dos dialectes catalans, diguéssim, el d'aquí, de Terrassa,
i el
d'allà, i llavors esclar, ens vam trobar una sèrie de gent, el Xavier Beltrán, que també és de Terrassa, però els pares també eren d'aquelles terres.
Sí.
Ens vam trobar una sèrie de gent i al final es va fer realitat això, i a la vegada que he fet tele. Que he rigut bé, que m'ho he passat
sí, més bé. Sí, us ho vau passar bé tots, no? Amb el...
És que no podíem aguantar-nos el riure. O sigui, mirant-me l'escaleta el dissabte, el diumenge a la nit, és allò que dius, bueno, això és un festival... És un festival de riure, de passar-nos-ho bé. I, bueno, hem anat alternant a la vida, doncs, una època, èpoques de la vida que toca fer molta comèdia i tal, i després, des de fa uns anys... Doncs no em preguntis com, anem a parar aquesta...
Tanquem el cercle.
Tanquem el cercle, però sí. Bueno, l'ideal ara lo fantàstic seria poder fer una comèdia després d'això.
Home.
Per despertar l'esperit.
Sí, perquè, escolta, tu com et quedes després de cada obra?
Home, et quedes bastant fotut i buit.
Tocat, no?
I sobretot buit i desgraciat, perquè això, la gent et mira amb una... Clar, és allò... Això, una gent allà a Sant Cugat, comprant, de sobte, es giren, em veuen i van agafar un susto. No.
Carles, que per molt sempre seràs l'Anselmo, eh?
Ah, carai.
Sort, no? Sort que tens l'Anselmo, Carles.
I tant que sí.
Carles Martínez, Jean-Claude Romana, l'adversari del Romea, gràcies.
A vosaltres.
Que us vagi molt bé, de debò.
Merci.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrió et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga. Va de vi amb Eva Vicens.
Tres minuts que passen de 3:15 i estem amb Eva Vicens, de directora de Badaví. Està en el Romea, Eva, eh?
He d'anar-hi.
Sí, però està molt bé, l'adversari. Sí. Escolta, tu com estàs? Què tal?
Mira, bé, ressaca de ressaca... premis, no, de vi. Jo t'he vist la cara. No, i vam donar els premis als millors escumosos rosats.
I com va anar?
I va ser molt xulo.
Sí?
Un acte... Bueno, sí, ja, jo crec que la setmana que ve ens pot donar per xerrar-ne més. Però sí, molt bé, la veritat.
Doncs en xerrarem. Per cert, avui ens vols parlar, va, que t'hem robat uns minuts. A mi m'agrada molt aquest tema perquè, de debò, o sigui, soc molt de bodega. I m'agrada moltíssim, no?, aquesta cultura, que és aquestes bodegues de ciutat on gaudir de bon menjar i de bon beure, no?, que estan molt de moda, Eva. Jo tinc aquesta percepció, que cada vegada...
Mira, saps què venia pensant ara? Jo crec que la moda real és que teníem tantes ganes de sortir, de fer, de trobar-nos, de tornar a tenir vida social. Jo penso que és l'excusa perfecta que existeixin aquestes bodegues que la moda vendria a ser que jo penso que és les ganes que tenim de compartir. Mira què et dic. I sí, sí que hi ha moltes i sí. Hi ha una oferta. La veritat és que ara parlem de Barcelona, però això és a nivell català. Hi ha una oferta cada cop més atractiva.
Mm. Sí, sí, la veritat és que sí. I justament avui amb l'Eva Vicenç, volem de la directora de Badaví, volem parlar d'un d'aquests locals, que ara ho deia l'Eva, ens quedem aquí a Barcelona, però té les seves arrels a la Terra Alta, a la capital, per dir-ho així, de la denominació d'origen, no?, que és Batea. Oi, que és així o no?
Exacte. Sí, sí, és un celler amb llarga tradició a Batea i la veritat és que, a part de que produeixen moltíssim variat, o sigui, varietats de vi i sobretot vermut, tenen molta història i els productes agraden moltíssim.
Doncs què et sembla si anem cap allà?
Vinga.
Va, que em sembla que no està gaire lluny, crec que és al carrer Rosselló 442 de Barcelona, al barri de la Sagrada Família. Toquem a la porta de Casa Mariol i allà ens hi trobem a la Marta Baquer, que és la tercera generació de Casa Mariol i també responsable de màrqueting de la firma. Marta, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Benvinguts a casa nostra.
Doncs moltíssimes gràcies per la invitació. Què hi trobarem? A veure, tots aquells oients que us hi visitin, i mira, nosaltres, la Eva i jo, d'aquests primers visitants, què ens hi trobarem?
Doncs mira, la idea és que us hi trobeu un trosset de la Terra Alta i del nostre poble, de Batea en particular, al mig de Barcelona. Aquesta és la nostra intenció. Trobareu, evidentment, els nostres vins, perquè som un celler i la botiga o el wine bar que hi tenim a Barcelona és la nostra ambaixada a la capital. Per això es trobareu els nostres vins, els nostres vermuts i productes també de la nostra terra, com són olis, tenim, bueno, una mica un assortiment de productes de la Terra Alta.
Que bé, bon dia, Marta.
Hola, Eva, bon dia.
Parlàvem just abans de que entressis d'esta moda, si se li pot dir moda, jo crec que és més que moda, és cultura. Però, vosaltres què us trobeu? El tipus de gent que ve acostuma a ser gent que vol conèixer Terra Alta, que vol fer vermut, que vol fer compartir moments amb amics? Quin tipus de perfil teniu?
Mira, hi ha una mica de tot. I és veritat que després de tot el que hem passat i de la pandèmia, encara les coses jo diria que no estan encara a la normalitat, no? I ens ha canviat també el tipus de clients que teníem. La gent se centra molt a vindre el cap de setmana i principalment és gent... Entre setmana ja l'edat dels nostres clients és una mica més alt, és més gran, i cap al cap de setmana és gent jove que té ganes d'això, sobretot de prendre un bon vermut, de passar una bona estona, de xerrar, de retrobar-se.
I vermut, sobretot, perquè sí que és veritat que sou celler de vins amb llarga tradició, però el vermut jo penso que és un dels que més agraden, a part de que tenen premis, rebeu premis per tot arreu.
Moltes gràcies, Eva. Sí, la veritat és que estem molt contents tant dels nostres vins i també dels nostres vermuts, que moltes vegades és la nostra llança. I sí, hem rebut diverses vegades premis binaris, premis del Sommelier Wine Awards al Regne Unit. És un producte que ens defineix molt. Barcelona és un mercat molt important per nosaltres i pel vermut encara més. I sí, estem convençuts de que agrada moltíssim.
Que agrada moltíssim.
És molt fresc,
mira,
és
Marta,
molt fàcil
és que,
de veure.
Mira, això anàvem a preguntar ara. Com ens hem d'imaginar per tots aquells que... Tu, Eva, clar, el deus haver catat, el vermut de Casa Mariol. Jo encara no he tingut l'oportunitat, però a veure si aquest cap de setmana busco un buit, Marta, i us vinc a veure. Com ens hem d'imaginar el vermut de Casa Mariol? Com és?
Mira, jo quan... Una part de la meva feina, soc la responsable d'exportació, i quan explico el nostre vermut a fora, sí, els dic que hi ha una miqueteta de Barcelona dins de Barcelona o de la nostra terra, no?, a dins de cada botella, perquè quan tu te'l prens hi ha sol, hi ha relax, hi ha diversió, és terrasseta, és vacances,
bé,
és... és fantàstic, és fantàstic.
És veure-nos una mica de territori, no? La veritat és sí, que sí.
No? I aquesta cultura que també es pot veure.
I sobretot fora, no sí, sé, Marta, exacte. Si ara que parles de l'exportació, què és el que pensa la gent quan el tasta? Els sorprèn el tipus de producte?
Els encanta, és impressionant. A mi el que més m'agrada, una de les coses que més m'agrada de la meva feina és veure la cara de la gent quan tasten el nostre vermut, per exemple, no? Podríem generalitzar els altres productes, però ara parlàvem del vermut, perquè això sí que no et pot enganyar. Quan algú tasta un producte teu, la primera reacció, això no es pot dissimular de cap forma, no? Si li agrada o si no li agrada. I és espectacular, és molt agraït. La gent es sorprèn molt. No tenen tanta tradició de prendre el vermut com ho fem nosaltres aquí, que és pues, a la nostra hora del vermut, sinó que ells, en general, al reste del món, diguem-ho, ho prenen més com un ingredient base per la cocteleria. Però, bueno, a poc a poc clar, ens anem explicant la nostra tradició vermutera i la nostra forma de fer-ho.
I amb aquesta tradició i forma de fer-ho, Marta, amb què acompanyeu aquest vermut de Casa Mariol? Que m'han xivat que ho acompanyeu molt bé.
Sí, gràcies. Mira, pues, des de lo més bàsic, que també intentem que siguin productes de molta qualitat, com unes molt bones patates fregides, les escopinyes, les olives farcides d'anxova, però després també podeu tenir pues, plats com mandonguilles, unes braves fetes amb vermut, i després també, si us animeu, podeu dinar o podeu sopar a casa nostra. Sí, no només hi ha el vermut, sinó que hi ha el post-vermut.
És una mala hora, exacte. És que, ara ja correríem tots cap allà. Prepareu que venim, però vaja, sortint de la ràdio.
Reserva taula. Marta, podem reservar?
I tant.
Reserve.
No, és curiós perquè a Casa Maria jo crec que una de les coses, a part del producte, que de veritat us asseguro que personalment penso que és molt potent, a més és que organitzen moltes mogudes al voltant de la festa. Se fan festa pel vermut, festa de producte.
No?
Havíeu fet, Marta, de veritat, algun ball de vermut? No sé com està això.
I què és això del ball del vermut?
Mira, t'explico. El ball del vermut ve d'una tradició... Bueno, igual que us explicava que la nostra botiga és una ambaixada, és un trosset de la Terra Alta a Barcelona, doncs pues amb el ball del vermut han volgut fer el mateix. El ball del vermut, abans, tots els diumenges hi havia un ball del vermut al casal del poble, que en comptes de ser un ball a la tarda o a la nit, era l'hora del vermut. Això ara, a Batea, al nostre poble, s'ha reduït només a un dia, que és el dia dels quintos, que encara es fa aquest ball del vermut. I intentant exportar, reviure i exportar aquesta tradició, vam crear els balls del vermut, el meu germà Miquel Àngel els va crear fa anys, i és això, és a l'hora del migdia portar una orquestra que pot ser de versions, però pot ser de patxanga, vull dir, podem ballar passodobles i passar-nos-ho bomba. Llavors és una hora que admet tots els públics i és de disfrutar del migdia, del sol i del vermut i de la nostra terra, del territori,
clar.
En fi.
Està superbé, la veritat, molt recomanable.
És molt divertit, molt. Estem preparant, encara no tenim lligat un nou ball del vermut, però esperem que sí que
puguem preguntar
quan, aquesta primavera.
Clar, aquesta primavera, quan toca de nou aquest ball del vermut?
Bueno, no ho sabem encara, perquè el que ens resulta difícil és trobar ubicació, però tan aviat ho tinguem, ja es posa en marxa la maquinària. A veure si podem.
Va.
El que sí que farem és, ara d'aquí poc, uns tastos a la nostra, al nostre local, aquest que parlo del carrer Rosselló, en què barrejarem un tast amb un escape room per fer-ho una mica més enigmàtic, més atractiu i... Vamos, esteu convidadíssims, de veritat, que només cal que m'ho digueu.
Ui, doncs escolta, jo mai he fet un escape room, mira,
promet. Promet.
Home, això fa superbona pinta.
Fa molt bona pinta.
I després imagina't acabar amb les patates braves amb vermut.
I les mandonguilles.
T'has quedat amb
mandonguilles. Mare de Déu, jo amb les mandonguilles. Marta Baquer, moltes gràcies, de debò. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Us esperem a casa nostra i sapigueu que sereu sempre molt benvinguts.
Doncs gràcies. Li heu de fer una ullada, a Casa Mariol, aquesta tercera generació per part de la Marta Baquer, també responsable de màrqueting, el petit tros de gran tros de Batea que el trobareu, que està a Terra Alta, a Barcelona. Gràcies, Marta, que tinguis bon dia i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Molt bon cap de setmana. Gràcies.
És que hi jo ja aquí tinc una salivera, tu, que jo ja... No.
És l'hora de és parlar d'això.
I mira, deixa'm agrair també, perquè no ho hem dit, i volia dir, és l'aniversari d'una gran companya d'aquesta casa, que puja cada tarda a la caravana, la Núria Ros, i ens ha portat, mira, no són mandonguilles, però són uns croissants boníssims.
Bueno, i... doncs mira, per a fer, salivera, per a fer el fet, no?
Exacte, ara te'n deixo provar un també, Eva. Res, doncs... mig minut, què faràs aquest cap de setmana? Així que ens puguis explicar.
Aquest cap de setmana faré ruta per Maresme. I allí hem de veure què tenim, també. Hauríem de parlar algun dia dels vins del Maresme.
Va,
sí. Alella, ho tenim tan prop de casa, a tocar. Vull dir que sortim de fer vermut a Barcelona i, escolta, agafem el tren i pugem. Vull dir que vinga, va, ja en parlarem un altre dia.
Doncs vinga, en parlarem amb Eva Vicenç, directora de Badaví. Eva, que vagi molt bé.
Igualment.
Que vagi molt bé pel Maresme. Vinga, que nosaltres fem res, una petita aturada. Ens posem al dia amb els principals titulars, escoltem l'Àngelus també, i a la tornada, més continguts que us hem preparat aquí al matí a Ràdio Estel.